Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
És un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades.
Picarà tot com parlava, que no hi picarà com.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club del
Micro. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro.
Quan comencem les dues hores de
cinema. Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo ara...
Sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vila.
Desperta Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
Ràdio dels Ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Catalunya Ràdio, Dies de Ràdio, Eduqueu les criatures. Programa emès el 22 d'octubre del 2006. Realitza Carles Capdevila. Eduqueu les criatures, amb Carles Capdevila.
Bon diumenge a tothom. No entenc quina mania tenim a fer servir eufemismes per parlar de la canalla quan ja no enganyen a ningú, si tots sabem traduir-los perfectament, home, que fa anys que duren. Si dius que simpàtic, vol dir que el nen el trobes lleig, i si et diuen del teu que té una cara molt graciosa, volen dir que no havien vist unes orelles més grosses des que van llogar Dumbo al videoclub. I quan algú us digui que el vostre nen és de vida, us està dient que està com un bacó, i quan el veí et diu, té pulmons, el nen t'està acusant de tenir un marrec tan ploraner que no el deixa dormir. Quan la mestra de l'escoleta us diu avui estava una mica entremaliat, vol dir que n'has garrapat a dos i n'ha mossegat a tres. I quan la cangur diu tot bé, però els ha costat una mica adormir-se, vol dir els he deixat veure la tele fins a les dues de la matinada, a canvi que em deixessin parlar amb el meu nòvio per telèfon que està fent un Erasmus a Roma. I quan l'explica parts, que dirien Gavaldà, et diu amb sorna que sigui una hora ben curta, està pensant, no baixaràs de les 7 hores, no, partera. Aquest programa, l'Eduqueu, sí que dura això, una hora ben curta, intentarem que se us hi faci molt de curta, perquè hem de rebre el pediatre Carlos González, el de Mi Niño No Me Come, resoldre tots els dubtes sobre l'alimentació, fer les seccions habituals i saber com fa de pare l'escriptor Màrius Serra. O sigui que se'ns gira feina, comencem. Money, 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 money. Això, que és un tòpic i un clàssic, el necessitàvem per rebre el Lluís Gavaldà. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
I la Cari Santos.
Hola, hola.
Un avís per vosaltres i pels oients, això que fem. La setmana que ve parlarem de nens i diners. O sigui, de la setmanada, sí o no, a quina edat, de quan ha de ser, si és que ha de ser, però també dels premis en metàl·lic, de si ens obsessionem pels diners als pares, o els obsessionem, perquè en el fons dissimulem poc i els parlem tot el dia de diners, de la guardiola, de les llibretes que et regalen a les caixes, aquelles llibretes que es veu que no donen gaires interessos, sorprenentment, aquelles que et regalen.
Què dius ara? No donen interessos?
Aquelles que et donen amb 6 euros ja posats, sí. O 3, que jo les tinc totes les caixes, es veu que no donen gaire i hi ha gent que diu que hi ha altres maneres d'invertir, fins i tot també et diuen que has de fer testament de seguida quan ets pare, cosa que em té una mica espantat. Nens i diners, eduqueu@catradio.cat, eduqueu@catradio.cat, ajudeu-nos amb idees o experiències, setmanada, guardiola, inversions, testament, o també el 93-202-0168 per parlar-ne la setmana que ve, però avui comencem amb llibres.
Llibres de família amb Care Santos.
Care, avui vens provocadora o vens armada,
sí,
amb un llibre provocador, oi?
Avui vinc contracorrent, sí. Avui, Panfleto antipedagógico de Ricardo Moreno Castillo. Què et sembla?
Ricardo
Quin títol,
Moreno.
Eh?
Sí.
Quin títol? Avui...
Panfleto ja vol dir això. El gènere Panfleto ja vol dir anem a provocar, anem,
sí,
a dir les
més,
grosses.
Aquest senyor va començar provocant en un bon lloc per provocar, internet.
Clar.
Perquè això va començar siguent un blog. I la cosa es va engrescar tant, i de fet segueix engrescada, perquè el blog continua existint. Però va fer el llibre a partir dels continguts d'aquest blog. I el
Panfleto
llibre...
provocador i antipedagógico.
Sí,
què vol dir?
I molt recomanable.
Contra qui?
Contra les idees preconcebudes i els conceptes intocables de la pedagogia actual. És a dir, la LOCSE, eh? En realitat, tirem una mica escambala contra la Loxe. A més, per començar bé, comença amb, una, amb un pròleg del Fernando Sabater, també contra la Loxe, que comença dient coses com aquesta. És clar que poca educació cívica podem demanar en un país que té com a model del jovent un campió automobilista que l'endemà de conquerir la fama s'instal·la a Suïssa per estalviar-se impostos. Bueno. O sigui que partint d'aquesta base ja comencem fins, diguéssim. Alguna cosa va malament, diu aquest senyor. Diu, mai el curs ha estat tan llarg com ara, mai hem gastat tant en els alumnes i en material escolar, mai l'administració ha mantingut tants experts, equips, gabinets i psicòlegs que assessorin estudiants i mestres, i mai han tingut els coneixements dels alumnes, han tingut els alumnes tan pocs coneixements i tan ridículs com ara. Per tant, alguna cosa no funciona. Què no funciona? Doncs anem a desmuntar els conceptes intocables, continguts, coneixement i memòria, és a dir, tot això de que hem de treballar habilitats i no coneixements. Ell... el que més m'agrada d'aquest llibre, Carles, és que tots els arguments són tan contundents...
Et convenço, t'ha convençut, eh?
M'ha convençut. I a més és que...
Fa cara de convençuda.
Ho argumenta tant que l'estàs llegint i penses, esclar...
Si hem de tornar a aprendre coses de memòria...
Mira, ell diu que, home, no, tot de memòria no, però que s'ha perdut la memòria i que potser s'hauria de recuperar d'alguna manera. No amb la llista de los Reyes Godos, com es feia abans. Però dona algunes idees divertides de què es pot fer per treballar la memòria. Diu, el que més s'assembla un tonto, després d'un altre tonto, és un intel·ligent sense memòria. Què us sembla, això?
Maca.
La motivació. Diu que no, això de la motivació no pot ser. Que els nois no poden anar motivats a l'institut per la senzilla raó que un centre educatiu no és un circ. Que, per tant, no esperem que hi vagin motivats. Hem de treballar perquè ells ho facin de gust a l'institut. Però que això de la motivació és també una fal·làcia que no cal esperar-la. Una altra cosa que es carrega, raonar-ho tot. No cal raonar-ho tot. Asseure amb un nen de 3 anys i explicar-li raonadament per què no. I cita Rousseau, és fantàstica aquesta cita, aquesta t'agradarà, eh? Diu, si els nens entenguessin els nostres raonaments, no tindríem necessitat de ser educats. Clar, potser sí. No dur la contrària per no frustrar. També diu que tot això de no portar la contrària sempre perquè els nens pobrets no pateixin, que tampoc funciona. I assegura, qui vulgui veure sempre nens feliços, que es faci pallasso de circ. Imagina't, assimilar frustracions i fracassos també forma part de l'educació, diu. Per últim, consells pels pares.
Penso que són bons
aquests consells. Diu, davant dels fills, donar sempre la raó al mestre. Això li convé, escombra cap a casa. Hem de dir que escombra cap a casa. Quan són petits, una bufa temps és sana. Mira, d'això parlàvem la setmana passada. Després dels 15, és millor tallar subministrament econòmic. D'això parlem la setmana que ve. Està bé.
Que també ens ho cobreix tot, però no sé.
No deixar que els fills ens tiranitzin. I acabo amb una cita. Diu, qui no té límits és un ésser embogit. Educar és posar límits. I els límits ni es negocien ni es dialoguen. És un llibre que ha portat cua i en portarà més. Se n'està parlant
continua
molt.
Continua a internet, aquest senyor, Ricardo?
Continua a internet. M'agradaria donar l'adreça del blog, per qui vulgui entrar i remenar. És www.antipedagogico.com.
Doncs diumenge que ve, un altre.
I tant. Escolta, maca, escolta, maca, a mi no m'agrada el pebró. Quina trompa,
mira, quina trompa, 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 tothom s'acorda. Ai, a mi el Cinsani em va agafar grandet, però a mi no m'agrada el pebrot ni la ceba i és molt difícil dissimular-ho davant dels nens. I sobretot és molt difícil dir-los s'ha de menjar de tot mentre racones el pebrotet sense que el teu nen et descobreixi i et digui papa quins pebrotets que tens tu també. Avui rebem un mite aquí a l'Eduqueu, a més del Lluís Gavaldà, un altre mite que ens acompanya, que hem saludat abans, i de la Care Santos, mítica. Bon dia, bon dia.
Cimera de mites avui.
El pediatre Carlos González, ell sí que és una institució, segur que hi ha molts pares que diuen oh, Carlos González, bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
És un autor de culte, arran té uns quants llibres. El clàssic, i el que tu i tocarem, és Mi niño no me come. 70.000 exemplars, posava l'última faixa, potser ja són 75.000.
Això sempre és una mica propaganda.
70.000 exemplars venuts, col·laborador de Ser Padres, un home que això que dic, que molta gent té en un pedestal, i alguns troben, o trobem, provocador. Avui volem parlar del que per alguns és una tragèdia, això, fer menjar el nen, el títol d'aquest llibre ja ho diu, no? I també la implicació emocional que hi ha, Mi niño no me come.
No me come.
Aquest sentiment de culpa és una tragèdia que a vegades també és una comèdia, amb les ximpleries que li van fer els pares perquè mengin. Avui intentarem treure-li ferro, no els aliments, que es veu que han de portar molt ferro, però sí aquest drama familiar. La primera cosa que hem d'aclarir, tu, Carlos, tens 3 fills. Ja tenen una edat, ja que són adolescents.
Ja són persones.
La gent que et sentirà dirà el que tu també expliques al final del llibre, que diran, sí, aquest home ja m'agradaria veure'l si tingués un fill com el meu, que el meu sí que de veritat que no menja res. I tu dius, senyora, ha fet tard per fer-me aquest retret, no? T'adreces a una mare que et pugui dir això, perquè, efectivament, tu els has criat, han crescut, i no eren molt de menjar, no? O has passat per l'etapa de...
Eren normals, com quasi tots els nens. És a dir, que quan jo escric en el meu llibre que hi ha nens que passen tot el dia amb un plàtano i una galeta, és perquè ho he vist. No és que m'ho imagini, no, és que ho he vist. Un plàtano i una galeta.
I és pediatre, eh? I és pediatre i deixa que el seu nen passi el dia amb un plàtano i una galeta. Devien dir, no? Devien dir algun veí. Aquest... Tu estàs molt prim, el Gavaldà també està molt prim.
Sí, jo era un nen que no menjava.
Tu no menjaves?
Sí. Però en aquella època no hi havia llibres de Carlos González i me les feia passar canutes.
Tu ets un nen dels que t'han intentat fer menjar molt,
sí.
I t'ha fet bola al bistec,
sí,
a la boca...
Sí. I entre primer plat i segon plat me deixaven anar passadís amunt i avall a fer el rotet. Si feia el rotet i si podia menjar el segon plat.
El Lluís, i ho vas comentar, però tu tens un nen d'un any i has llegit Mi niño no me come.
Sí, sí, no solament l'he llegit, sinó que em va canviar la vida, o sigui, directament. Jo, fins que no vaig llegir aquest llibre, bueno, més que jo la meva companya, agosti que això no està pactat, eh?
No, no, però escolta, però està aquí emocionant. No, sí, jo abans he vist que, que volies que te'l signés.
Sí, sí, perquè és que la meva companya, o sigui, després de Christo Stoikov, no he estat entusiasmada per una persona masculina a part de mi, fins que no va aparèixer el Carlos González. Vull dir que, perquè era un drama, era el nen no menjava i a més això afectava doncs, l'humor de la parella d'una manera brutal. O sigui, saber que arribava l'hora del menjar del nen era una tragèdia. I a partir de llegir-lo, doncs, que la cosa va canviar. Fins i tot el nen ha menjat més.
És aquesta la gràcia de teva i del llibre, Carlos?
Precisament perquè, a veure, fer que mengin és impossible. Hi ha un refrany anglès que diu... que un home pot portar un cavall al riu, però entre Déu no el poden fer veure. I això és el mateix. És a dir, és impossible...
Estàs dient menjar... cavall al meu nen,
Carles? En Anglaterra! Aleshores, és impossible fer menjar a una persona més del que necessita. No es pot fer, de cap de les maneres. I qualsevol llibre, qualsevol mètode que intenti que el nen mengi més està destinat al fracàs perquè el nen no menjarà més. Aleshores, jo el que li dic als pares és el nen no menjarà més, menjarà el mateix, però estalvis les baralles i les angoixes i els vòmits i la bola amb la cara i tot això, perquè al final menjarà el mateix i si no se li mora encara no es morirà després. No?
Tu dius, mai obligar a menjar. Però com vols que estiguem tranquils si un nen no menja si tots sabem que si no menges no creixeràs, que és el que ens han dit. És a dir, nosaltres volem que creixin.
Sí, però és que això en realitat és mentira. És a dir, fa falta una desnutrició molt gran per afectar el creixement. És a dir, a l'Àfrica hi ha tribus que són pigmeus i hi ha tribus que són altíssims. I també passen gana, perquè a l'Àfrica no és que s'obri el menjar, però són altíssims, és racial. Aleshores, fa falta una desnutrició molt, 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 molt greu perquè arribi a afectar el creixement. En principi, fins i tot passant gana, una persona seria alta però prima. I això sí, molt important, a veure, perquè parlem tant de no obligar els nens que quedi una cosa clara. Estem parlant de nens que entre cometes, no mengen, però que tenen un pes normal i van engreixant normalment. És a dir, si el nen comença a perdre pes, el que ha de fer és anar al pediatre i a veure què té. Però ni tan sols en aquest cas se li ha d'obligar a menjar.
Tu tens un consultori i escrius a Ser Padres i en el llibre també surten moltes experiències i hi ha una angoixa, no? Hi ha una mare,
sí,
sobretot,
sí, sí.
Tu dius que el pare a vegades no sap si és per indiferència o perquè ho té més, però que el pare potser se'n desentén més, però per la mare és com un sentiment de fracàs, no?
Sí, sí,
és a dir,
en moltes
és culpa
famílies...
meva,
és un...
no me'n surto, fins i tot públicament, no? Quan hi ha un àpat... soc mala mare, no sé què fer, i també s'entén quan tu sent pediatre que a vegades hi ha la pressió del pediatre, de la taula aquella, de que has de fer un examen, no diuen vagi venint cada setmana i has d'anar engreixant 300 grams, no sé quants...
El drama de la bàscula.
A vegades sembla que el nen creixerà si el pesem molt. No, el nen creixerà si el cuida la seva mare. És la mare la que està fent una cosa important, no el pediatre. El pediatre només el pesa. El nen ha engreixat a casa. Aleshores, moltes vegades es fan les coses malament perquè, lògicament, no hi ha dues persones que necessitin exactament la mateixa quantitat de menjar. I està demostrat científicament que hi ha nens de la mateixa edat i fins i tot del mateix tamany, no és que sigui el primet i el gros, no, del mateix tamany i de la mateixa edat, hi ha nens que mengen el doble o més que el del costat.
Tu també dius, amb alguna comparació d'animal també surt més, eh? No és el mateix tenir un pastor alemany que tenir un gos petaner o un gos petit, no? I fas com un repte que és un pèl exagerat, no? Si el seu fill pesa 10 quilos i li vol fer menjar un plat i vostè en pesa 70, s'hauria de menjar 7 vegades això. Mm. Però no, perquè jo no estic creixent i el nen sí.
Bueno, és una mica de trampa, perquè en realitat...
Oh,
hi ha una miqueta de trampa, és a dir, és una explicació didàctica. Però bueno, és una manera que la gent ho entenc, perquè en realitat hi ha hagut mares que han entrat a la meva consulta dient mi niño no me come ni nunca me ha comido desde que nació, que ja té un cert mèrit, i després d'un tercer grau acaben confessant que no mengen ni el doble que el seu fill. Aleshores, com pot ser que una persona de 60 quilos no mengi ni el doble que un nen de 8 o de 12 quilos? La meitat dels espanyols en van a treballar amb un cortau i pretenem que el nostre fill es mengi 250 de llet amb cereals o no?
Però llavors la tesi seria que si el nen es passa tot el dia amb el plàtan i la galeta no passa res, no ens hem d'agobiar.
No ens hem d'agobiar sempre i quan el nen estigui normal de pes. És a dir, per suposat, qualsevol persona que està malalta perd la gana i perd pes. I això pot passar per una malaltia sense importància i és una cosa d'uns dies i se passa sola, el nen pot tenir el grip, o pot tenir angines, o pot tenir un constipat, o pot tenir alguna altra cosa més greu.
M'agradaria destacar un moment que per mi va ser una visió gairebé celestial. És que en un moment es posa en el punt de vista del nen i t'explica que des del punt de vista del nen la teva actitud davant de donar-li el menjar. I diu això, no?, de que jo vinc amb un psicòpata, que li diuen pare, perquè primer arriba i està molt content i crida, i canta, i em dona una cullereta, i després de repent comença ja a cridar, i de repent es caga en tot, i renega, i acaba posant-se vermell, i m'he sentit tan identificat que vaig dir, mai més tornaré a fer aquest retrat psicòpata de
home, és veritat que els pares, ara ens sentirem d'aquí un moment alguns, però els pares fem de tot, i com ens contradiem amb tot, ja des de aquí assegut fins que t'acabis el sopar, o al llit sense sopar, és a dir, que fem una mica de tot, no? Fem, amb el menjar no s'hi juga, o els hi fem l'avió i els hi posem la cullereta, no? Vull dir, tu comentes un cas de mare que, com que sabia que el nen menjava les coses de terra, netejava bé el terra i tirava trossets de truita allà pensant a veure si amb la cosa aquesta que li fa il·lusió agafar-ho de terra. Això ho trobo sensacional.
Sí, això m'ho han explicat de molt bona font, perquè tant el pare com la mare eren metges.
No, amb la cosa d'esterilitzar el terra, no? S'ha entès que hi havia una obsessió.
I ens saben la truita de patates al terra, perquè com que el nen tot del terra s'ho portava a la boca.
Però Carles, tu aquests casos els selecciones perquè pensem que sempre hi ha un pitjor, no? I sortim d'aquí contents.
Pensem en el programa i ara sentirem més pares.
Buscarlo lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir sin...
Ai, amb aquesta bonica i nostàlgica cançó ens arriba la Mariona Costa. Bon dia.
Bon dia.
Tu has parlat amb uns quants pares i nens pel carrer per comprovar si mengen bé. Alguna sorpresa?
No m'he trobat gaires casos com els del Lluís, que té un nen que no menja gaire bé, però sí que m'he trobat nens que...
No, que ara menja molt bé, eh?
Home, gràcies. Sí, ja ho has dit. Escolta, no sé com us heu muntat això amb el Carles, però aquí esteu fent una doble promocional.
Perquè
després us
fent la meva dona això i s'enfada.
I el Carles encara no ha parlat que vagi de tots els concerts dels Pets. No hi ha un retorn aquí.
No, però ara ho dirà.
Això després, no?
Gaires nens que tinguin problemes per menjar no me n'he
trobat,
però sí que me n'he trobat d'altres que prefereixen el menjar del col·le al de casa.
Això ha de ferir l'orgull d'alguns pares, no el meu, que jo sempre ho he pensat que és el millor lloc, però
sí, potser és que fan els càterings bons avui dia, no sé, jo quan era petita recordo que no, a l'escola hi havia tot el pitjor, aquella sopa igualida, peix amb mil espines, el pitjor que hi havia al mercat, però bé, potser ara sí que deuen fer meravelles, no ho sé.
Has fet tard, es veu que sí, que ara, a més, molts pares pensem que allà estan, els tenim més equilibradets, oi?
En principi no hi ha cap problema, no ens han dit res, s'ho acaben tot. És més, el petit diu que és més bo que el de casa.
Sí, da un poco de ràbia, però mientras coman, que és lo importante, a mi me da igual.
Exacte, allà mengen, avui toca primer, segon i postre, és això, toca això. A casa, de vegades, és primer, segon i postre, hi ha un plat que se'l pren menys.
Lo hacen también como un juego, lo del comedor. Para ellos prefieren quedarse en el colegio.
Se'ns esmolen les dentetes quan la mare fa croquetes, ben rosers i cruixidores, no te'n minges, en devores.
Sí, que allò de, en lloc com a casa, en matèria d'alimentació, ja no s'acaba de complir, eh? Gràcies a aquests pares que no tenim ni idea de cuinar, en lloc d'enyorar els macarrons de la que em fa el meu pare, diran, enyoro tercer de primària, no?
Que trist, ja, no, gran, això? Diran, ei, ei, ei.
Enyoro la cuinera, bueno, enyoro el càtering...
Però això de la cuina deu ser tu, maco, perquè aquí jo el que faig bé la vida és cuinar.
Ah, sí, sí, és veritat.
Volia deixar clar, sí. Molt bé, el que passa és que segons un estudi de l'OCU, de l'Organització de Consumidors i Usuaris, els pares catalans diuen que necessiten millorar molt a la cuina. Alerten també que a les escoles, als menús escolars, no hi ha les racions correctes d'aliments que necessitarien els nens per créixer bé. Això també ho alerten.
La majoria de les famílies expliquen que el nen menja més. Diuen millor, sí. Però això ja no m'agrada. És a dir, per què posem un judici moral en la quantitat que es menja? La gent diu que el meu nen és molt bo, volent dir que menja i que dorm.
Si jo, però està molt bé que mengi i dormi.
No, a veure.
T'entenc.
Si tenim un marit o una dona que només fa que menjar i dormir, no diem quin marit, quin més bo.
Bueno. No, això no és veritat.
Esperem altres coses. No tan sols fem judicis morals, sinó que amb una moral una mica equívoca, no, dels nens. No és que mengin bé, mengen més.
Sí, i perquè també hi ha una socialització i entre els nens i els monitors de menjador això sí que t'ho confessen, allà m'ho acabo perquè m'ho fan acabar o perquè,
a veure, bàsicament,
perquè fins que no m'ho acabi no vaig al pati. No?
A part de que és més divertit menjar entre altres nens i tal i s'ho passen bé, hi ha una cosa clara. En un menjador escolar, i deu haver-hi, jo què sé, una monitora de menjador perquè 10-15 nens, és impossible estar fent l'avion amb la cullereta. Aleshores... Sí. Per això mengen, perquè no els donen la tabarda.
La majoria de pares estan molt contents de que els facin el menjar a l'escola. Així s'estalvien això de fer 1.000 plats a la setmana i ben variadets. Escoltem uns quants pares.
Jo crec que la qualitat del menjar a les escoles està força bé. Cada mes em donen el menú que tenen, cada dia, i està, és el que dius, està bastant equilibrat i donen de tot, una mica de carn, de peix...
Potser allà les nenes poden menjar més equilibrat que a casa, perquè vosaltres potser treballeu.
Sí, potser sí. Potser més equilibrat i a vegades inclús més, les coses més cuinades i més elaborades, no? Perquè nosaltres a vegades un pa amb tomàquet o quatre espaguetis amb salsa de tomàquet i aire, no? A córrer. Llavors sí que és veritat que potser les escoles ho cuiden més.
Aquí està la clau, jo crec, no? De que el nen que menja més a l'escola és perquè son pare és un petant cuinant directament. O sigui, si fa pa amb tomàquet cada dia no m'estranya que li agrada
més a l'escola.
No,
ha dit espaguetis freds i una mica de salsa de tomàquet, que tampoc avui dia els nens no cal ni escalfar-los la salsa de tomàquet. Freda.
Sí, jo crec que el nivell del menjar de l'escola és el mateix, però el nivell del menjar de casa ha baixat molt.
A veure, parlem de què agrada i què no agrada, Mariona?
Parlem. Què és el que més els agrada als teus fills?
La pasta, potser les croquetes també els agrada.
Mengen molts fregits?
No, mai. No els hi dono. Carn així a la planxa i ja està. Fregits mai. Molta llet, la llet se la foten com, vamos, amb una facilitat bestial, i després els iogurts i tot això, cap problema.
Els macarrons.
Per què?
Perquè és pasta.
Quin és el plat que menys t'agrada?
Que menys el peix, perquè té espines.
Intento con tomate, ponerle el atún, les digo que es carne, hasta que lo descubren. Bueno, intentar hacer formas con el pescado y dibujos con el tomate, haciendo que son caras, de todo, de todo.
¿Pero cola o no cola?
Pues no, no suele colar.
Fantàstic, fantàstic, perquè fas dibuixos. Per això no faig dibuixos jo. Està molt bé, le digo que l'atún és carne hasta que descubra que no.
Sí,
això no es deu poder fer, no?
Hi ha com una mena d'obsessió, és a dir...
Però el nen potser de gran vol anar a caçar tonyines, no? Agafa les copetes, fa caçador i va al bosc a buscar una tonyina, no?
Clar, ara hi ha la falsa creença de que la manera de que una persona tingui una dieta sana tota la vida és acostumar-lo de petit. El que fa és avorrir-lo de petit, no acostumar-lo. Clar, sempre ens diuen, és que la fruita i la verdura són bones per prevenir el càncer de colon, però per prevenir el càncer de colon lo important no és quanta fruita has menjat en 2 anys, és quanta fruita has menjat des del 20 fins als 80. Això és l'important. I si als 2 anys et fiquen la dichosa fruita a la força, després ja no menjaràs mai més en la vida, perquè si ja no hi és la mare per obligar-te, per què ho has de menjar?
Un parell de cosetes més, i ara ja sí, acabant. Una que dius, el nen sap què vol? És a dir, tu dones com un pes al nen, el nen sap què vol? És a dir, si el nen no vol una cosa és perquè no la necessita, si la necessita la, la voldrà. I això m'ha fet pensar que sí que és cert que moltes vegades pateixes, i per exemple jo vaig trobar una vegada a Menorca fent una caldereta de Menorca amb, amb els dos meus fills petits, que vaig demanar per ells croquetes i macarrons, per pensar, no cal gastar amb ells, m'hauríem fotut la caldereta, i es van obsessionar amb la sopa del papa, la caldereta per ells era la sopa, i m'havien menjat tanta sopa, se m'han fotut la caldereta sencera i vaig acabar menjant croquetes fredes. És a dir, que sí que quan hi ha qualitat sí que ho saben veure.
És que, en realitat, l'estem ensenyant a ser un adult normal. No volem que facin durant 15 anys una bona alimentació i després que mengin una porqueria, no? Al revés. Aleshores, si no confiem en que quan sigui gran, en que quan és petit pot triar, tampoc podrà triar quan sigui gran. Jo li dic a les mares, si un mosquit quan té gana pica, cap mosquit cau al terra perquè s'ha mort de gana perquè s'ha oblidat de picar. Si això ho sap amb un servei de mosquit, el seu fill, que és molt més, i és clar que ho sap si necessita menjar.
Dius una cosa, per als pares que tenen o tenim la tentació de comparar entre germans, dius una cosa excel·lent per mi al llibre, que és que Eva li va dir a Caïm, no hi ha manera que mengis, mira l'Abel com s'ho ha acabat tot, i ja sabem com
passar
va...
Passar el que passar.
Ja sabem com va acabar la història. Jo crec que és un argument...
Comparacions són odioses.
Demolidor per entendre que no hem de comparar...
Ni això ni en res. Ni mira a tu hermano Abel com recoge la habitació, ni mira a tu hermano Abel que bien presenta los deberes. Tot això no s'ha de dir mai. Sisplau, una mica de respecte.
És veritat.
Si no, acabaran a hòsties.
Perquè... Tampoc el nen li diu a la mare, mira la tieta que és molt més bona mare que
tu. Bueno, a vegades ho diuen, eh?
A vegades ho diuen.
Carlos, tu presideixes l'associació Parolla també, tot aquest tema del pit no té horari, que és un eslògan que a vegades també els pares reclamaríem per nosaltres, és un gran eslògan, el pit no té horari. Hauràs de venir un altre dia, perquè avui no tenim temps, però el tema alletament vindràs un altre dia aquí i l'abordarem a fons, el pit de demanda.
Es passo a fons.
Gràcies. Jo podré venir perquè veig que la cosa és molt masculina.
No, perdona, una cosa molt femenina,
ah,
perdona.
No m'havia quedat prou clar.
No, podràs venir i en tot cas el Lluís també podrà venir.
Jo també puc venir, no?
Tu també podràs venir. Gràcies, Carlos, fins una altra.
Fins una altra, adéu.
Catalunya Ràdio, l'escoltes, la sents. Catalunya Ràdio.
Eduqueu les criatures.
Programa emès el 22 d'octubre del 2006. Realitza Carles Capdevila. PPPP. Primeres passes d'un pare primerenc amb Lluís Gavaldà.
Amb un pare novell que ha quedat molt tranquil d'haver conegut el mite, sí, Carlos, sí, González, sí. Però que jo no sé si són aquests concerts que fas ara, això et veig mala cara, te'n fas com ulleres, de veritat,
és que
Lluís.
No dormo gaire, necessitaria un llibre que digués Mi niño no me duerme.
Tampoc, no et fa no res, no et fa res, Lluís.
No. Ho fa, però tarda.
Mi niño no tiene horario, va.
Vinga, va, avui el capítol sisè es diu Son.
Que és la que tens tu. Sí,
exactament. Sí. Si una cosa depèn del pare primerenc, més que no pas canviar bolquers o fer farinetes ni molt espesses ni molt clares, és a conviure amb els tòpics. Des de que rebem la visita de l'home escapçat aquest que tothom diu que s'assembla molt a nosaltres, especialment quan es porta fatal, totes les converses que hem de patir són un cúmul de tòpics que es repeteixen ad nauseam. Tot és trobar-te amb amics, familiars, coneguts o, pel contrari, gent que t'aprecia, i sembla que el contacte visual de la criatura se'ls dispara un mecanisme secret en els seus cervells que els convertís en màquines d'escopir tòpics un darrere l'altre. És una passada. O sigui, els típics, no? Que gran que està, no? Com passa el temps? O tot un clàssic de connotacions caníbals, que és aquell que diuen sempre que de petits te'ls menjaries i de gran t'empanareixes.
Sí,
aquest
sí.
També te'l diu de no haver-ho fet.
Està...
Aquest no falla mai. Però vaja, encara n'hi ha un altre, que aquest sí que tenia el llibre del Guinness dels Rècords, de la frase més tòpica i repetida davant d'un nen, que seria el de, atenció, aprofita-ho ara que el primer any passa volant.
Sí, aquesta, és qui passa, t'ho t'ha passat ja.
Sí, no, sí,
passat
és la mare de totes les frases, és el que cau segur, no? I com totes les coses, menys per entendre la ment de Pocholo, hi ha una lògica per explicar aquest fenomen. És la frase més repetida perquè és la més verídica. O sigui, és una veritat com una casa de pagès. És veritat,
sí, sí.
Passa volant. Tant de pressa que gairebé no te'n recordes de res, com si no hagués succeït mai aquest primer any, com si tota la vida haguessis tingut el nen ja amb capacitat de contestar-te i portar-te a la contrària i de caminar sempre en direcció cap al perill més immediat. Llavors, la pregunta que et fas, estimat pare primerenc, deu ser, i per què passa tan de pressa aquest primer any? què és el que fa que gairebé ni la recordem. A què és deguda aquesta amnèsia? És per l'emoció, per la successió d'esdeveniments? No. Passa tan de pressa perquè el primer any estàs mort de son. Perquè tens tanta son, Carles, que
no, jo no en tinc. Tu tens.
Son. Una son rebatadora, una son pertinaç com la sequera. Una son tan gegant com el nino aquell que et van portar a l'hospital aquells amics que no has vist mai més.
El tens entrevessat, aquest nino i els
Exactament.
Amics.
Exactament. Doncs aquesta és la raó de que no recordis res del primer any. Com te n'has de recordar si te l'has passat sonàmbul perdut, semi-inconscient de son, adormint-te per les cantonades, clapant sobre els taulells dels puerimuebles, fent becaines als caixers automàtics, mig catatònic, jo què sé, als supermercats, repenjat el cap a l'espatlla del que està davant de teu a la cua, treballant a mig gas, amb el mateix rendiment de quan vas treballar per primera vegada en aquella feina que et va buscar ton pare a l'estiu, i anaves brut de porros tot el dia. Igual. O sigui, ben bé igual. Que vas adormit.
Vas adormit.
I si no us ho creieu, pareu-vos a pensar un moment. Per què us penseu que el dia que recordes més clarament el primer any és el part? Per l'emoció? Pel cangalis? No.
Sí.
És perquè és l'únic dia del seu primer any en què el dia abans vas dormir tota la nit sencera i encara tenies la ment una mica lúcida.
Això vol dir que no et va enganxar el part de mitjanit,
no,
com
visto.
Alguns.
Jo estava tocant.
Ah, molt bé.
Per tant, pare primerenc, mentalitza't. El més fotut de ser pare no és deixar d'anar de marxa o veure que ningú et truca per sortir, a part dels sogres, que volen veure el nen, o que et passi amb els condons com amb els actimels, que se't caduquin sense haver-los fet servir. El pitjor és aquesta vella contínua, aquest ara et toca tu que jo no puc més, aquestes imaginàries permanents, aquest plor nocturn que et fa de banda sonora nocturna cada nit, aquest deuen ser les dentetes, o això és que té gasos, que tu penses, bé, això no poden ser aquells gasos, gas sarin, aquell gas que els adormeix, que no els hi faci mal, no? Però que els entamoneixi una miqueta, saps? O allò tan bonic de ha tingut un mal son, que et venen ganes de dir que tu també en tens de malsons i no plores. Però millor que no expliquis els malsons que tens, perquè igual treuen la custòdia del nen.
Segurament.
O sigui que, pare primerenc, a partir d'ara i fins que el nen marxi de casa, això de dormir es convertirà, mentalitzeu-vos, en una cosa semblant a la teva vida sexual. És a dir, intermitent, més aviat escassa i inadequada a les teves necessitats. Ja pots provar els mètodes que vulguis, fer-li l'Estivill o fer-li el González, ser conductista o relativista o maquinista de la Generala, dormir amb ell o cagar-te amb ell o les dues coses alhora. La qüestió és que facis el que facis, tindràs son. Molta son. Moltíssima son. Vaig a dormir, Carles.
Bona nit.
Bona nit.
Tapa't.
Els primers cops, amb Albert Espinosa.
Encara tinc un gavaldà que se m'ha dormit aquí a l'espatlla. Desperta't, Lluís.
Ah, ja, ja.
Que presento l'Albert Espinosa.
Hola, Albert. Què tal, com estem?
Bé,
home. M'entren sot, a mi també. Com són ara?
Sí, t'ha agafat sot, no, aquest home?
Una llunya més tonta que tenim.
No, que avui és un dia molt important. Madrid-Barça.
Ah, sí,
clar. Madrid-Barça aquesta nit,
sí, sí,
eh?
Sí.
Albert Espinosa ens porta aquests primers cops. No sé si té a veure amb la son, el que ens portes avui.
No, té a veure amb la mort.
Però t'has dit la mort?
Sí.
Una cosa...
No, però és divertida.
Ah.
Bueno, no, estendre. Bueno.
Sí, doncs, bueno, ja veurem, va.
Bueno,
que sigui el que hagi de ser, Albert.
Vale. No, és el primer cop que vaig veure la mort de prop, no? Jo tenia uns anys i era que jugava un partit de futbol amb els grans. Era una cosa increïblement sorprenent. Teníem uns anys i jugàvem amb gent de 15. Ens escollien a dos, a mi i a un altre noi, no? I era increïble aquest noi perquè a cada partit ficava 3 gols. 3. És a dir, jo crec que va ser durant un any sencer i a cada partit 3 gols. Li dèiem el trigoleador.
Però feia hat-tricks, però el que avui en diu un hat-trick.
Sí, en aquella època era un trigoleador.
Però 3 vols dir... 4 no.
No, 4 no.
Amb 3 es plantava.
3. No, a mi era una cosa que em fascinava. Era un diumenge i al poble de Barcelona estaven distants 45 minuts, però a mi em semblava que era el joc més llunyà del planeta, no? I ara no trobo un joc llunyà, no? Realment tot està com molt a prop, no? I jo crec que lo bonic del trigoleador era aquesta constància, no? Aquests 3 gols, sempre 3, sempre 3. No? I a mi era una cosa que em fascinava, i jo sabia, jo jugava de porter en un costat, però tenia aquesta sensació increïble que ens deixaven seguir jugant perquè era molt bo ell, no? I ell sempre deia que si l'agafaven a ell m'havien d'agafar a mi, no? Amb lo qual hi havia com una unió, jo crec, com només hi ha una amistat quan tens 11 anys, no? I recordo que quan ja s'apropava al final d'aquest any, que era com desembre, el trigoleador portava 2 gols, tothom esperava el tercer gol, quedaven pocs minuts perquè fossin les 5 i haguessin de marxar, i va passar una cosa absolutament increïble, no? Que és que el trigoleador de cop estava, li van passar la pilota, va encarar com la porteria, anava a xutar i es va caure rodó al terra. I va ser com un moment d'aquells de, bueno, d'estranyesa, un moment d'espant. Vam anar i, bueno, no es movia, va venir a l'ambulància, se'l van portar a l'hospital. I jo recordo que res, el cap de setmana següent, perquè clar, ens anàvem, el divendres següent quan vam arribar ens van dir que estava mort, que havia mort, que l'havia explotat una vena al cervell, una cosa super estranya, però que de vegades passa. I jo me'n recordo que l'única sensació que vaig tenir és que no era això possible, perquè no havia ficat el tercer gol, no? I que no era possible que hagués mort perquè era el trigoleador, no? I sempre ficava tres gols, no? I jo vaig tenir com una sensació més que tristesa, una sensació de que tornaria a ficar aquell tercer gol, no? I jo crec que sempre que he vist algun jugador del Barça, del Madrid, del Sevilla, que fica tres gols, i només tres, penso molt en el trigoleador, no? I mai m'ha quedat una sensació de tristesa amb ell, sinó una sensació de que no va ficar aquell tercer gol per seguir amb nosaltres, no? Per continuar junts en tots els que jugaven aquell partit de futbol.
Déu-n'hi-do.
Sí, el trigoleador.
M'has deixat molt... No, realment és molt impactant, això.
L'has despertat al Gàbal, eh?
Sí,
tot.
Sí. No.
M'ha agradat molt i més m'ha recordat un company del col·le que també va passar una cosa semblant. O sigui, ara m'ha vingut al cap la memòria d'un company de col·le, també.
Sí, jo crec que el primer cop que et trobes en l'amor no l'oblides, no? Jo crec que el trigoleador sempre m'acompanyarà, no? I quan el Saviola de vegades ha ficat tres gols, que és el meu jugador favorit, i espero que el fiquin aquesta nit.
Veus, aquí no estem d'acord.
Aquí ja no, no?
Aquí discutim,
però ja no em pots dir cap.
És una estrella com Lineker en els seus temps.
No, Saviola no.
Doncs déu-n'hi-do, quin primer cop que ens has portat avui, Albert, i després és cert que això ja t'ho coneixem més, no? Perquè l'has tingut molt més de prop, la mort, però tu recordes aquest jugador i avui era un bon dia, tot i que ho trobo molt impactant, això. Bueno, a mi m'has deixat...
Ha d'haver cops per tot, no? Aquest ha sigut un cop dur, no?
Diumenge que ve un altre?
Vinga.
Porta el suau.
Sí, el portaré a l'alegre. Catalunya
Ràdio. Eduqueu les criatures.
Avui tancarem la paradeta de l'Eduqueu amb la visita d'en Màrius Serra, escriptor. Bon dia, Màrius.
Molt bon dia, Carles.
Entre les teves obres destaca la novel·la Farsa, el best-seller Verbàlia i dues obres que podríem anomenar menors, però només menors d'edat, perquè són importantíssimes, que són la Carla i en Lluís, no? Els teus dos fills.
Sí, senyor.
Tu que ets verbívor i t'alimentes de lletres, devores manuals de paternitat?
Suposo que és que no tenia molta, diguem, vocació de ser-ne, de pare, quan fa uns anys vaig trobar-me en el primer embaràs, però la veritat és que, sonarà excusa, però sempre he fiat o m'he refiat molt dels instints i sóc intuitiu, diguem.
És intuitiu.
No he llegit mai cap manual
perillós,
de pare. Mai.
Però
mai.
És perillós ser intuitiu perquè reprodueixes els tòpics, és a dir, deus ser els que diu allò que tu no t'agradava que et diguessin.
Bé, jo el que crec, o en tot cas la meva divisa, allò que posaria el meu escut de pare seria dir, no oblidis mai que abans que pare has estat fill, no? I això jo ho tinc encara present, malgrat la meva ja avançada edat,
sí,
diguem.
No, ets un adolescent. No.
No seria. La definició d'adolescent, amb aquests cabells blancs que em surten, no lliga. Sí que és veritat que he observat molt.
T'hi fixes?
M'hi fixo. Som,
sí. Molt bé. La Carla farà uns anys, en Lluís en té 6. Per tant, la Carla... jo que sí que llegeixo manuals, i és tècnicament una preadolescent.
Això em consta, tot i que, clar, aquest pre cada cop acabarem als 7 anys ja fent
que va néixer preadolescent.
Sí, però em consta sobretot des de l'any passat que va començar a fer teatre, i la primera obra que vam fer ja era dir papa, sóc adolescent. I jo vaig dir, però si té 9 anys, no? I ja fan això. I ja vaig veure que era molt preadolescent.
És per preparar-te tu.
El camí, a mi.
Abans ho has suggerit una mica, tu ets dels que havia dit en veu alta mai tindré fills?
Home, tant com tant excessivament no, però la meva vocació, o sigui, no seria un pare vocacional, no.
Tu ets una persona original en temes familiars, per exemple, et vas casar fa molts anys, quan els casaments eren normals i tu vas fer un teatre.
Sí.
Aquí hi havia com un punt de dir, ho faig, però...
És una obra més, diguem. Home, jo sempre he considerat el casament o la noça, diguem, el dia, com una cerimònia social, no? Llavors vaig donar-li una volta una mica més i ens vam quedar dalt d'un escenari en públic.
com dient, fem comèdia, però ens ho creiem, eh?
Cerimònia, sí. Oh, no sé si ens ho creiem o no ens ho creiem, però encara, diguem, ha estat un matrimoni no trencat a hores d'ara, de manera que, en fi, jo recomano a tothom que vagi a les sales off, si convé, si tenen pocs convidats.
Sí, fer-ho en un teatre funciona.
Funciona.
El 100% de casaments catalans...
que s'han fet en teatre, de moment l'estadística diu que no s'han trencat. Sí.
I no sé si quan va néixer la Carla, coincidint en aquell temps, per tant fa uns anys, també vas comprar una autocaravana i vas marxar uns mesos... També hi havia un punt de dir, no vull que això modifiqui o em converteixi ja directament en aquell senyor que va al videoclub, sí. Fa sopars de matrimonis, sí. I només parla de... Tens cangur, me la pots passar?
Sí, exacte. No, home, a veure, hi havia, si sí, un anar contra un tòpic que era la casa se't caurà al damunt. Mm. És a dir, o la gent que per l'experiència i passats els anys crec que ja ho porten latent. Qui no vol sortir, diguem, està buscant excuses per no sortir, diguem, i una criatura és una excusa molt sòlida, no?
Sí.
De manera que ja no surts més i canvies totalment tots els hàbits, deixes d'anar. Llavors, una mica per intentar vèncer això, i atenent que la meva feina em permetia, doncs, amb un ordinador portàtil, vam estar 4 mesos voltant per Catalunya de càmping en càmping, diguem, amb una autocaravana, no? Amb la qual cosa, home, diguem, ho portàvem tot a mà, i ho recomano també a tothom que ho faci, que si té una criatura...
Perquè el 100% de parelles que després de tenir un nen...
He fet estudis estadístics amplis, com pots veure, i bé, va ser una via, suposo, que per superar les pors aquestes, de dir, en seré capaç de fer un canvi d'hàbits tan gran.
Tenir un intent de fugir de dos termes que es poden definir en un joc de paraules, que et cedeixo gentilment, que serien el papa Nates, que és aquest obsessiu, o el pare Noic, que és el pare que també està com pendent només d'això i patint, no?
Sí. Són dos jocs de paraules dignes de parapsicòleg, diguem, de parapsicologia, però molt encertats. Sí. Era la por, en tot cas, a resoldre aquesta qüestió de dir serà un canvi tan bèstia, no només pel que implica emocionalment, que el que vull és viure-ho, i dins d'una autocaravana doncs es viu molt més, perquè el tens molt, molt més a la vora, sinó de canvi d'hàbits, de ficar-te la família, entre cometes, a casa, o tietes o àvies, allò, visitar, no, necessites... En fi, no, se n'han anat de viatge. Ah, però no han tingut un criu, no, doncs, però estan voltant. I cada setmana tornaves al pediatre, vull dir que no era anar a l'Amazònia, tampoc. No,
això el pediatre s'ha de fer, perquè sí, te'l pesen.
Sí,
i...
això és important, sí.
I el que passa és que la cosa es complica perquè després d'una criatura en ve una altra. Ve la parelleta i el vostre segon fill, en Lluís, que té 6 anys,
sí.
És un nen que... Tu que hi entens, no només el coneixes, sinó de paraules, et demano que li posis tu l'adjectiu. Què és, un nen malalt o un nen discapacitat?
Sí. Clar, això dels adjectius és tremendo. Ell és, tècnicament, dins del llenguatge que ara faríem servir, és un pluridiscapacitat, és a dir, és una persona que va néixer amb paràlisi cerebral a partir de les 5 setmanes de vida, ho vam saber, per tant, és de sempre, i que no té cap mobilitat. No? A mi m'agrada recordar el Pau Riba, una cançó que m'entusiasma i que el defineix de dalt a baix, que és l'home estàtic. És un home estàtic, però No, la tristesa no el té corprès, eh? Diguem, no és trist, al contrari, no? Té una pau absoluta i ets tu el que en el teu dinamisme t'has d'adaptar una mica a aquesta immobilitat òbviament patològica, és a dir, neurològica, d'un cervell del centre d'activitat de la nostra vida que no li funciona, no? Per tant, sí, és un pluridiscapacitat múltiple, però és el Lluís.
És una patacada que teniu des de les 5 setmanes.
De fet, des del propi naixement ja feia uns moviments, però va ser a les 5 setmanes una visita rutinària, doncs, al pediatre, que ens va enviar directament a urgències, i allà va començar aquest canvi de pantalla que realment va ser molt, molt intens.
I que és una malaltia no diagnosticada?
No, és una paràlisi cerebral com tantes que està en un calaix de sastre sense un nom, ni tan sols té un nom de síndrome concret, perquè el cervell és el gran desconegut, no?, com a òrgan.
Estaríem parlant en el vostre cas d'un cas extrem, estàs parlant d'un nen de 6 anys que no es mou.
No aguanta el cap, per entendre'ns, eh? Diguem, ell té un estatisme absolut, tot i que, en fi, hi ha molts graus i, a més, és molt difícil sempre d'establir-ne, no? I fa por, eh? Molta por quan la gent te'l veu o te'n demana, no? Ara mateix n'estem parlant i jo intento esforçar-me, però d'una manera natural, per explicar-ho des de la normalitat del dia a dia, sobretot perquè ja fa 6 anys ho vas tenint assumit i tot plegat, no? Però realment hi ha casos, en el cas de Lluís, és molt poc dramàtic. Molt poc dramàtic. A diferència d'altres casos que van tenint crisis periòdiques que els obliguen a estar, diguem, d'urgències o medicalitzats, ell té una vida molt plàcida, no? I en aquest sentit transmet una placidesa que a tu t'ensenya moltes coses, no?
tu que tens el do de la paraula, quines fases has viscut o viscut? Suposo que hi deu haver els semblants en molts casos, la de no acceptar-ho, la d'enfonsar-te, la d'una revifada eufòrica, trobarem un metge, que això passa sovint, que ara hem trobat un metge de... No, ho veus en casos, no?
Jo, per la meva experiència, en general, també generalitzar és difícil, la part masculina de la parella acostuma a tenir una visió més pragmàtica, que vol dir que de seguida llença la tovallola. Som molt més, no realistes, sinó absolutament molt poc valents, no? Mentre que la part femenina de la parella, diguem, s'aferra molt més, té molta més força de creure en una possible curació. El gran canvi o la clau de volta en un cas així és quan deixes de somiar en una normalitat, que vol dir, bé, una curació, algú que està malalt i algun dia serà normal, i veus que, en fi, que això de la normalitat també és molt relatiu, diguem que ell és com és.
I assumeixes que la teva vida normal és aquesta. Des de fa 6 anys inclou el Lluís. Mateix.
I la seva vida serà normal malgrat ser mediatitzada per aquesta banda, no? A partir d'aquí ja no ets tan sensible a buscar solucions màgiques d'un tio que té unes agulles o un que té uns ungüentos, i etcètera, que juguen molt amb la credibilitat dels pares moltes vegades.
No? Com que tenir fills diuen que relativitza, i ho comprovem molt sovint, que diuen, és veritat que si has passat un cap de setmana d'urgències amb una bronquiolitis que no acaba sent res, després aquell dilluns, si el jefe et posa mala cara a la feina, doncs, escolta'm, en el teu cas, d'una cosa que té una dimensió més tràgica, pot portar a l'altre extrem, a relativitzar-ho tot. És a dir, té sentit que tu facis una definició brillant d'un encreuat?
Hi ha dues vies, no? O bé em fas una causa i tot gira al voltant d'aquest fet, de manera que la resta de coses que tu fas a la vida perden tota la importància, i és molt condició humana, hi ha molts casos, o et fas president de l'associació de pares de no sé què, i tot gira al voltant d'aquí, o, aquesta no és la meva experiència, o, al contrari, diguem, et dona moltes forces. És a dir, a mi, la vulnerabilitat extrema d'un ésser a qui estimes, a un fill que el tens al costat, et fa bastant més invulnerable a les petites misèries del dia a dia, i almenys en el meu cas, doncs em fa, em dona més embranzida, i em fa més goig fer una bona novel·la, una bona definició, dialogo amb ell, tot i sabent que ell mai no entendrà el llenguatge verbal, i sobretot tinc relacions amb ell que no passen pel cervell, que això... Clar, pot sonar un sarcasme, perquè amb ell no li funciona. No, no, és que això és un aprenentatge brutal, que jo mai no hauria imaginat.
I més,
no?
Per tu, en aquest cas, per exemple, totalment. Sona el verb amb potes.
I a més, la meva valoració, els meus valors, diguem, en general a la vida, jo el que sempre he valorat molt és la intel·ligència. Fins i tot algú que és molt mala persona i dius, hosti, que mal parit, però mira que... I en canvi... amb ell, amb un fill teu, diguem, la relació no passarà per la intel·ligència, o per la intel·ligència, diguem, tal com argumental, raonada. I aleshores, home, busques altres camins i, hosti, clar, és un aprenentatge notable. Per tant, per mi ha estat un esperó, al contrari.
I tu has trobat aquesta via, probablement intermitja, no? És a dir, que ara ho estàs explicant i has participat en algun cas, doncs, a alguna xerrada, a l'Institut Gutmann, a llocs que t'han demanat això, però... continues transmetent, almenys els que et sentim, quan fas, que ets un tio optimista, divertit, que no t'ha amargat.
Sí, jo també crec que, no, diguem, els fills, en general, diguem, amplifiquen trets del caràcter dels pares, no? Que ja hi eren, d'una manera latent. I els fills, clar, es posen en qüestió, els posen en diàleg, i casos extrems, com tenir un fill amb un greu problema de salut, doncs encara ho fan més, això, no? Però jo devia ser optimista ja abans, i ara ho he descobert, no? Perquè això ho ha amplificat. Jo sí que valoro... Per mi ha estat una teràpia explicar-ho des del primer moment, i la gran paradoxa és la visibilitat d'aquest fet. Perquè tu, quan tens un fill... pluridiscapacitat que no es mou i és molt petit, vas pel món i tothom et diu, oi, que mono, vas al bar a on esmorzes, sí. I et diu, oi, no plora mai, tan quietet, sempre està dormint, i tu penses, li dic ara, sí. O li fot un moc o què? I llavors aquí hi ha una tensió que jo vaig resoldre per la via de, diguem, explicitar-ho, però tampoc fer-ne una causa o, diguem, com una cosa més indefugible de la teva vida, important, intensa, però no l'única, al contrari, sí, no l'única, sí. No? I això almenys, diguem, en molts casos que conec, crec que és la via per la qual jo veig que la gent va superant una mica aquest petit trauma, vaja, aquest trauma no petit,
una
no
causa trau... que has fet, que sí que t'he llegit a La Vanguardia, algun cop molest en una ciutat poc àgil per la gent que va amb cadira de rodes, no? És a dir, sí. Aquí els pares ens passen el cotxet, que sí, descobrim sí. Que és terrible, sí, sí. Imagina't doncs, sí, sí. En el teu cas.
No? És el mateix cas, el cotxet va creixent i cada cop pesa més i és una mica més complex, i ja veus que serà cotxet per sempre, no? sí, sí, realment et canvia el punt de vista, que vol dir que et fixes en detalls que abans, diguem, passaven desapercebuts, però senzillament no hi eren, una vorera hi era i punt, no? O un cotxe damunt de la vorera hi era i punt, vull dir, i de sobte hi ha un cotxet o hi ha una persona gran que va amb un carro i tu amb la cadira de rodes és més. I en el cas, allò, vas coneixent casos, no?, d'autobusos adaptats. Fantàstic, la ciutat Barcelona, hem viatjat moltíssim amb ell per arreu del món i Barcelona està ben situada en aquest aspecte. Ara bé, la sensibilitat és una altra, perquè veus una senyora que porta un xaval discapacitat amb una cadira de rodes, però és petit i no ho sembla. El conductor, quan li demana la rampa, li diu: ah, mujer, esto un niño pequeño. Bueno, faig ara broma, no? Vull dir, no li baixa la rampa perquè li fa mandra aquells 20 segons que triga a baixar la rampa. I diu: home, si el pot baixar vostè. I aquella dona, doncs, ha d'agafar 20 quilos de cadira de rodes, més el que pesi el seu fill en aquelles alçades, i baixar-s'ho o barallar-se i treure el carnet de discapacitat, sí, sí. No? I dius, hosti, és gros, no, això.
Com que hauríem d'acabar, tu, Màrius, has portat un experiment,
un gadget.
Que hauríem d'explicar als oients que no l'estan veient.
Sí, que és ràdio, això, no?
Sí, sí, això és ràdio. Sí. Una llibreta, d'aquestes que quan passes fulls així ràpid, com a vegades venen als quioscos, que veus com fa un gol el Ronaldinho.
Els que farà aquesta nit també els veurem.
Tot de fotos, no? Que quan ho mous molt ràpid fan una seqüència d'en Lluís.
Exactament. És a dir, passes els dits i fa aquest sorollet, i vaja en Photoshop i moltes fotos. Tinc això que veus i que estic passant aquí prop del micro,
sí.
És un prototip, però potser ho faré de Nadal pels amics, no sé què em faré, però es veu clac, 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 a cadascun dels fotogrames va fent un moviment de l'atletisme i corre com els 100 metres llisos. I estic veient ara mateix córrer el meu fill, que és una cosa que tota la ciència m'havia negat.
El que t'havien dit sempre, Lluís, no el veuràs mai córrer.
Mai.
I jo l'he vist.
Sí, sí, l'estàs veient ara mateix i ho estem retransmetent aquí per la ràdio. Per tant, diguem, el missatge d'això, merament, és que la normalitat és un fet molt relativitzable i que l'important és la relació que estableixes i cadascú dins dels seus límits, perquè tu descobreixes que nosaltres també en tenim molts. Els seus són d'un altre caire, però dins dels seus límits, diguem, hi ha relació amb sa germana, amb nosaltres i amb el món. I aquesta relació, tot i molt, molt, molt petitona, diguem, és una relació que es pot explorar.
I ja està, pleguem per avui, perquè ja us hem dit que això seria una hora ben curta. Ens posem a preparar això de la setmana que ve. Nens i diners, si la Guardiola és pedagògica, si setmanada sí o no, si val la pena anar estalviant en les llibretes de les caixes o hi ha solucions millors, si ens contradiem quan no volem que s'obsessionin pels diners, però a casa en parlem tot el dia. Experiències personals i preguntes a qui a eduqueu@catradio.cat, ajudant-nos com esteu fent amb idees i propostes. Ens encantarà tenir notícies al Lluís Alonso, a la Mariona Costa, en Lluís Gavaldà, a la Cari Santos, Albert Espinosa i un servidor, en Carles Capdevila. Tornem diumenge que ve. Avui marxem amb un regalet, un clàssic de Macedònia titulat Cuchi Cuchi. A passeu, feu bondat i sobretot eduqueu les criatures.
Eduqueu les criatures amb Carles Capdevila. Dies de Ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Marisa Gil, Paco Cotillas i Santi Carreras.